a Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que hem de fer marxa enrere en el temps, bastants anys enrere, quan la programació del Sitges Estiu Cultural era una novetat, però després tot això va anar quallant, fins al punt que ara moltes d'aquestes activitats ja venen gairebé donades per la pròpia demanda d'aquelles persones que, o bé sitgetans, o bé persones que venen a Sitges, volen ja gaudir dels museus i del nostre patrimoni cultural a través de propostes que de ben segur els situa com escenari en uns indrets i en uns entorns que molt sovint es descobreixen en aquestes bones èpoques estiuenques. Antoni Cella, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Vicenç.
Ve de gust ensenyar tot això quan veu bon temps.
Sempre ve de gust ensenyar-ho. I si veu bon temps, millor.
L'any de crisi s'està notant, d'alguna forma? Dit així, obertament?
Sí, es nota. Ja el notem en dos sectors. Primera, amb el tema de lloguers del Palau de Maricel, tant siguin per convencions o banquets i fins i tot casaments. Hi ha hagut un... S'ha frenat i les visites al museu doncs també s'han frenat una miqueta, i sobretot ho notem perquè nosaltres tenim un públic escolar molt important i un públic de la tercera edat també important, que és, o sigui, un públic que ve concertat, no? I que doncs les escoles o les agències apreten amb el preu, o sigui, notes que sí, que hi ha...
Que tothom està fent esforços, no?
Tots, qui més qui menys ho nota, fins i tot ahir llegir La Vanguardia, que fins i tot els rics ho noten, no? Sembla que hi ha, no sé, 183.000 persones que ja no són milionaris en aquest país. I em va sorprendre molt que hi haguessin tanta gent milionària, no? Però milionari és d'euros.
D'euros. Fem un petit encaix de xafarderí, que és un preu públic també. Què va llogar el Maricel per un casament?
Depèn, si parlarem pessetes, si ets de Sitges val 50.000 pessetes, sí, números rodons, sí. Si ets de fora de Sitges val unes 70.000. De fet, aquest any que vam apujar preus, això són taxes públiques.
Sí, per això ho dic, però com que...
L'únic que no vam tocar és el preu del casament de la gent de Sitges, perquè ja que ens aguanten, doncs també tenen els seus drets, no?
Però... Aquesta era una de les qüestions. Sí. L'altra, que de ben segur també és un trencacaps pel director del Consorci, són molt probablement aquells projectes més o menys importants que tenen relació amb la conservació de tot aquest patrimoni o amb la posada en marxa d'iniciatives que puguin millorar-lo, i no sabem si també el context actual ha fet que això es freni.
El context actual ho fa més difícil, però, a veure, jo crec que vam aconseguir en el seu moment tots plegats de conscienciar, de fer veure, d'explicar ben explicat, tant per qui no ho sapigués, i per qui ho sapigués, doncs reforçar-ho tant. La importància de l'entorn patrimonial que administrem, de l'entorn patrimonial que tenim, escolti, això, tots els respectes, no és... Jo sóc antropòleg i, per tant, ho diré així, no és el museu etnològic de la Garballada, això és... I segona, la necessitat de restaurar aquest patrimoni, perquè realment, jo ho vaig dir ja en el seu moment, no aguanta massa més. Fa molt de temps que s'espera. I té una explicació perquè s'ha hagut d'esperar. Hi va haver una època que Sitges tenia museus i tenia biblioteca, i la meitat dels pobles de Catalunya no tenien ni museus ni biblioteques, i es van començar a construir museus i biblioteques, d'acord. I Sitges aquí va fer un gest de solidaritat, diguem-ho així, i es va quedar amb els seus museus i la seva biblioteca. Bé, ara toca, ara que ja tothom té museus i biblioteca, toca intervenir en això, a més, perquè els propis edificis ja ho demanen. I ja, per tant, per part de les institucions, i no només de les dues institucions, perdó, propietàries o responsables dels edificis, o les dues institucions que són els amos del Consorci del Patrimoni, que són l'Ajuntament de Sitges i la Diputació, no només hi ha per part d'ells aquesta consciència, sinó que és una consciència que s'ha traslladat a la Generalitat i que s'ha traslladat, en aquest cas concretament, al Ministeri de Foment, perquè el Ministeri de Foment té una sèrie de participacions en temes culturals, de restauració de béns culturals, i
que poden aprofitar-se, esclar.
Que poden aprofitar-se. Bé, costarà més amb el... Sí, jo crec que si la crisi, en comptes de presentar-se ara, s'hagués presentat d'aquí 2 anys, doncs ens hagués agafat ja amb els deures fets. S'ha presentat ara, però seguim espitxant. A més, a veure, hi ha un projecte de... A veure, hem avançat més del que s'havia avançat mai, tot i que no hem tocat una pedra encara. però sí, hi ha un projecte fet. És veritat que l'any 94 també es va fer un projecte que va quedar amb un cabaix, però ara aquest projecte primera ha estat consensuat ja amb totes les parts i ha estat aprovat per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. És a dir, que des del punt de vista tècnic, a part de que ha estat aprovat també pels tècnics, per la comissió, pel Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament, és a dir, des del punt de vista tècnic...
O sigui, perquè tothom ens entengui, tot està a punt, perquè si un dia arriben els diners, això es pugui començar a posar en marxa.
Tot està a punt pel dia que arribin els diners, perquè han d'arribar.
Han d'arribar d'una...
I a més és un projecte que en el seu moment jo crec que no haurem de parlar i ho haurem d'explicar molt ben explicat amb la gent de Sitges, que té amor a aquestes coses i que són, en definitiva, els propietaris, doncs perquè és un projecte molt respectuós, però al mateix temps molt, no diré pretensiós, però molt...
Ambiciós?
És ambiciós, i vol resoldre d'una vegada per totes el que són les patologies, els problemes estructurals que hi ha al museu, però vol resoldre també els serveis que necessita un museu del segle XXI i que nosaltres no tenim. És aquelles coses quan va al museu que vindrà de trobar-se una cafeteria o un banc per seure còmodament 10 minutets, aquestes petites coses, o unes aules pedagògiques que és el que fa que la canalla doncs pugui aprofitar més les seves estades, no? Entra en tot. En aquest sentit és un projecte integral i n'estem molt contents.
D'acord, suposo que el director deu pensar, a mi m'agradaria estar aquí com a mínim, fins per poder veure que això...
A mi el que m'agradaria és que sigui qui sigui,
amb
un termini curt de temps, a mig termini, ja, i parlo de mitjos terminis polítics, no geològics.
D'acord.
A mig termini això es faci. Si jo puc estar-hi fins que es faci, estaré contentíssim i orgullosíssim. I m'agradaria molt. No és una cosa que només depengui de mi. Depèn de molta altra gent. Vull dir, aquí si no hi ha una diputació, un ajuntament... jo em dedico a coordinar i a parlar i tal, però això són coses quan estem parlant d'uns pressupostos tan considerables que són coses que depenen,
que els terminis s'estiren en aquests casos.
No, i que depenen de gent doncs amb unes responsabilitats molt més importants que les que té un director del Consorci del Patrimoni. Jo puc anar a cridar molt i tenir molt bona voluntat, però si no... Si
a més amunt no es mouen peces...
No, i si la gent que realment té per dir-ho, ja, diguem-ho clar, té el poder en aquestes
té la mala.
Coses, no n'estan convençuts, no s'ho creu, no li agrada i no aposta per això, doncs no.
Anem a posar una cirereta enmig de tot plegat abans de parlar del Sitgestiu Cultural, perquè fa res, es va presentar, i és segurament una de les notícies culturals d'aquest any, aquesta nova etapa de l'Amic de les Arts, que el propi Antoni Sella definia com quelcom nascut d'una certa il·lusió col·lectiva per a part de totes les persones que hem volgut col·laborar.
Sí, jo crec que... primera, recuperar la capçalera de l'Amic de les Arts era una cosa que ens resultava molt perillosa. I, a més, feia, a part de ser perillosa, feia molt de respecte. Si la vam ressuscitar va ser perquè des del Consorci ens va semblar que teníem el clima d'il·lusió que segurament havia propiciat també el primer Amic de les Arts. Són dues revistes molt diferents, però aquesta és molt respectuosa amb la primera i en vol ser hereva. Però això ho vam fer perquè doncs, en el decurs d'aquell any i mig que nosaltres vam fer l'any Rossinyol, però que el Consorci ho vam allargar un any i mig perquè no ens hi cabia tot, doncs vam aconseguir que diversa gent que col·laborava amb nosaltres de manera esporàdica, clar, en aquell any i mig hi va haver més feines per fer, van col·laborar més intensament, però a més van interrelacionar entre ells. I ens vam trobar en un moment que teníem un equip de gent, que érem un equip de gent amb empenta, en algú d'ells gent amb prestigi i amb una gran dignitat professional i amb ganes de fer coses pel Consorci. I llavors se'ns va ocórrer, escolta, abans de que l'Allioli es negui, perquè l'Allioli, si no el remenes, al final que queda negat, hem d'inventar-nos alguna cosa per mantenir aquest caliu, perquè els primers interessats som el Consorci i Sitges. I vam dir, escolta, vam plantejar la proposta de l'Amic de les Arts. I aquesta proposta de l'Amic de les Arts, doncs jo me'n recordo, va entusiasmar amb les persones que formen part avui del Consell de Redacció. No? Però a mi em sembla molt important que hi hagi una publicació feta des de Sitges doncs que compti evidentment amb la gent de Sitges, amb la Vinyet Panyella, amb l'Isabel Coll, amb l'Agustí Albors, que compti amb en Roban Sierra, tot i que aquesta vegada no ha escrit, però que a més hi hagi persones de, doncs, el mateix Artur Ramon, una Teresa Montserrat Saba, un Ignasi Domènech, que són gent del món aquest i que estudien aquesta època o es dediquen professionalment al món del patrimoni, com és el cas de l'Artur Ramon, que vulguin participar en això i que a més a través d'això aconseguim, doncs, que amb aquesta il·lusió que, doncs, un artista com en Pere Jaume s'interessi pel producte. Jo crec que és una... Jo ho vaig explicar el dia de la presentació, però si em deixes ho explicaré. Sí. Aquí hi ha la col·laboració d'en Pere Jaume. Per què? Perquè heu anat a buscar en Pere Jaume. Mira, no, és que de fet anar-lo a buscar massa no hi hem anat. Què passa? Passa que en Pere Jaume treballa amb els dissenyadors gràfics que han portat el projecte i són amics amb aquests dissenyadors. I aquests dissenyadors, que han participat molt en el projecte, ens van dir, escolteu, aquest és un projecte que en Pere Jaume li entusiasmaria. Voleu que hi parlem? Sí. Doncs mira, els dissenyadors li van explicar el projecte a en Pere Jaume i en Pere Jaume diu, doncs vull conèixer el director del consorci i parlem. Ens vam anar a un menú allà a Barcelona, encara recordo que vam menjar carn estofada, jo vaig conèixer amb en Pere Jaume i en Pere Jaume va dir, escolta, si...
Hauria de ser hivern, això.
Sí, era hivern. És que ha estat de gestació llarga, eh?
Ja. I en alguns moments sí, gairebé com...
I en Pere
com...
Jaume va dir, escolta, m'agrada el projecte, alguns dels noms que em dius els conec, m'agrada aquesta filosofia de per amor a l'art, i endavant tindreu la meva col·laboració. I en comptes d'una ens en va fer dues.
Aquesta és una de les moltes anècdotes que il·lustren la història i la gènesi d'aquest amic de les arts, però el que no es va explicar en la presentació, que segurament més d'un oient li interessaria, com encaixa dins el panorama editorial, dins el panorama de revistes cultural, una publicació d'aquest tipus ara?
Bé, aquesta revista de fet neix també amb un coixí que és ser la revista d'exportació del propi consorci. Per tant, allò, doncs, els museus que poden tenen una revista on es dediquen a parlar de les seves col·leccions. Mm-hmm. O, bueno, nosaltres tenim una revista que no només parla de les nostres col·leccions, sinó d'una cosa també per mi més agradable, perquè forma part també de la pròpia essència dels museus de Sitges, sobretot del Cau Ferrat, parla de les col·leccions i de l'entorn de les col·leccions. I aquestes revistes, doncs, es distribueixen per museus, per biblioteques, o sigui, és que s'acaben convertint en revistes de consulta, en revistes que poden servir per fer cites bibliogràfiques en un moment determinat. I a part, per tant, en aquest sentit, el públic és un públic ja més exigent, mm-hmm, més format. No és, permetem la comparació, no és la palla, o no és la xarmada, mm-hmm, o no és el Sapiens. Mm-hmm.
No és una publicació directament de divulgació, d'àmbit més específic.
Sí, és més d'àmbit acadèmico-formatiu museístic, i en aquest sentit esperem que sí que tindrà...
Per tant, és una, diguem-ne, aquelles publicacions que sempre tenen públic fidel, diguem-ne, pendent del que poden ser estudis, noves aportacions dins del seu àmbit, no?
Sí, sí. A veure, però que són, en el món acadèmic i en el món de la investigació, d'una gran utilitat, perquè al final la gent, quan ha d'estudiar o quan ha d'investigar, necessita material, no? A veure, jo crec que aquesta revista en aquests moments deu ser l'aportació més important a Utrillo que hi ha impresa més enllà dels propis articles d'Utrillo. Un personatge que s'està començant, o sigui que és un personatge que ha estat poc, mm-hmm, treballat, ja, estudiat, o poc publicat. Sí que hi ha algun treball fet, hi ha alguna tesis de llicenciatura feta, però, per exemple, doncs, això, mm-hmm, aquest és el sentit.
I una darrera qüestió, que és de caire estètic, perquè de ben segur, de totes les publicacions que puguin editar-se en els museus, difícilment en trobarem una d'aquest format, que respon també a la recuperació del format original.
És un homenatge al format original, i jo sé que ja m'han dit que és... O sigui, m'han dit dues coses, és molt incòmodo i és molt bonic. Doncs mira,
quedem-nos en el segon.
Ens quedarem amb... Sí, no, i a més...
Inhabitual, per descomptat.
Són 48 pàgines, sí, però vam voler fer un... amb això sí, un homenatge al primer amic de les arts, i a més aquest format gran també ens ha permès explayar-nos més des del punt de vista de la maquetació i de l'impacte. Jo penso que per ser el primer número, doncs, havíem de fer una cosa una mica que se sortís, se sortís de la norma. Ens feia il·lusió fer una cosa, ja que recuperàvem l'Amic de les Arts, fer això.
Que mantingués aquell esperit original. Sí. Anem per les activitats del Sitges Estiu Cultural, que, com dèiem, segurament molts sitgetans ja deuen tenir més o menys assumides, algunes d'elles per allò, no? Per
assumides, aquella... assumides i posades en calendari, perquè hi ha molta gent de... Aquesta, és curiós perquè aquestes activitats van néixer bàsicament pensades pels turistes. I van turistes, però s'han convertit ja, per molta gent de Sitges, en una de les seves cites anuals per anar a escoltar un concert o per anar amb una audició. O sigui, han tingut una bona acollida des de la modèstia dels aforaments, eh? Tampoc tirem ara petardos, nosaltres no fem concerts del Palau Sant Jordi, no, més se'ns ensorraria el Palau, eh? No. Però sí, tenen el seu èxit, i a més, mira, sempre ens plantegem, renovem, no renovem, què fem? I jo amb això sóc d'aquells que diu, si funciona no ho toquis. El dia que deixi de funcionar, llavors alguns anys han canviat alguna cosa, altres anys, bueno, i aquest any també hi ha alguna petita... alguna petita aportació diferent, però a la gent li agrada, doncs mira, li agrada anar als museus i seure's allà a la fresca o a la calenta, o anar al Palau, i bueno, que li expliquin al Palau o que li facin un concert i que li regalin una copa de cava, bueno, passes una hora i mitja, un parell d'hores agradables, disteses, que et permeten mirar amb més calma i sense l'ansietat aquella de quan vas a un museu que ho haig de veure tot, entendre tot i no perdre'm res, sobretot quan vas a museus grans, però també el cau també passa, això, la gent veu cau, bueno, és una mica el déjà vu, no? O sigui, jo el museu ja l'he vist i no el vinc a veure. En tot cas, el contemplaré. I això que generalment hi ha molt poca gent que ho pugui fer, perquè això ho podem fer els habituals. Jo, per exemple, sí, ho faig. Jo em recordo que una vegada em vaig fer una conferència sobre el Cau Ferrat, i dic, vostè què més li agrada? Dic, el que més m'agrada és venir quan està tancat.
El que molts dirien dels grans museus. Eh?
Que sóc un privilegiat. No? Pues, bueno, és com si estigués semi-tancat, és com si t'anessis en una casa i miressis el que hi ha per allà. I això a la gent li agrada. I a més, si busques una oferta musical amb una certa relació, doncs mira, ha tenit molt èxit amb aquest jazz al cau, jazz en clau modernista, que ens fan el grup Retriever, que a més en el seu moment van editar un CD que van tenir l'amabilitat de posar-hi el segell del Consorci del Patrimoni en agraïment a no sé què, però que jo crec que dintre del
que és... Unes versions esplèndides d'alguns dels
clàssics
catalans.
Sí, dintre del que és la música de Sitges que es fa avui, crec que és un dels productes més bonics que s'hagin pogut trobar, no? I per això és una cosa que té molt d'èxit.
O sigui, d'alguna forma, el patrimoni convertit en escenari de propostes... culturals.
Sí, no, però a més sí, amb escenari per propostes culturals, i en aquest cas del que fan el Joan Pinós i l'Òscar Ferret, acompanyats a vegades pel Pinyo quan hi pot ser, és aprofitar el patrimoni material per difondre el patrimoni musical. Perquè moltes o tantes de les peces que toquen formen part del nostre patrimoni musical. És a dir, que vols caldo, dues tasses, però en el bon sentit de la paraula.
Com cada any, propostes que van durant tots els dies de la setmana.
Sí,
gaire, no?
el dilluns mantenim el concert d'orgue a l'església parroquial, perquè a nosaltres ens fa molta il·lusió, a més per la importància de l'orgue, i a més, cal dir que aquest any el nou rector, mossèn Pauses, doncs, que és un home que té una gran tirada cap al patrimoni i d'aquí les seves antigues funcions, pues, en té moltes ganes, i a més també ja puc dir que, doncs, tant per la Festa Major com pels voltants de la Festa Major com pels voltants de Santa Tecla prepararem una ruta guiada per l'església i per l'edifici, pels retaules, una mica a petició de mossèn Pauses. Nosaltres era una idea que també volíem fer, però que a vegades... I de moment, doncs, l'oferirem a la gent de Sitges amb dates assenyalades.
Perquè en alguna ocasió sí que s'ha fet, però
sí,
en circumstàncies molt específiques.
Fet,
no?
Jo en recordo una que es va fer, però, per exemple, ho recordo perquè me la van demanar a mi, però que la van fer aquestes noies que tens a baix, si em permets.
Sí, l'escola d'adults.
L'escola d'adults,
aquest cicle...
Sitges és un món per conèixer, que hi hem hagut de passar tots, i que i que funciona molt bé, perquè a més doncs, i sé que altra gent n'ha fet algunes, perquè entre altres coses hi ha llibretes amb coses apuntades.
Però ho deien perquè qui ho ha viscut, o en aquest cas algunes de les persones que van viure aquella experiència, doncs els va semblar d'un interès tan...
És que a més, a veure, aquí una de les coses que hem de treballar també és, i haurem de treballar nosaltres, i amb això estem parlant amb el senyor rector, és allò que se'n diu posar en valor el conjunt dels retaules de la parròquia de Sitges, perquè és un conjunt notabilíssim i importantíssim i quasi miraculosament salvat en bona part. Bueno, amb això també estarem treballant, però els dilluns ja mantenim el concert d'orgue. El concert d'orgue, que només per contemplar l'orgue ja val la pena. El dimarts hi ha aquest programa de jazz al Cau Ferrat que comentàvem ara, i que és un programa que jo trobo, o sigui, al mateix temps molt emotiu i molt divertit i molt distret. A mi és un programa que m'agrada molt i que a més ha tingut un èxit important. El primer dia que escolta jazz dintre del cau dius ai, 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 però no. Després no, resulta que és absolutament plausible. Els dimecres també al cau hi ha un espectacle d'òpera amb aquest grup Òpera Íglica, que fa molts anys que hi col·laborem, que és modernisme i òpera al cau. L'any passat vam fer un programa que es deia Lírica al cau. Era un programa massa ampli i que pretenia fer masses coses al mateix temps, i era bo, no? però allò, passava imatges i música i vam veure que la gent una mica necessitava...
Dispersàvem,
llavors ho hem reconvertit amb aquest modernisme i òpera al cau, doncs on s'ofereixen les clàssics del món de l'òpera i de la lírica de l'època, doncs de Wagner, Verdi, Satie, Bizet, Albéniz, Granados, Morera, això ho diferencia de l'altre programa d'òpera que tenim. Aquest està més, hi ha més coses relacionades amb l'entorn del modernisme. Però després, els dijous, hi ha una activitat nova, que és cap vespre musical al Palau, a veure, que això vol dir anar al Palau, assistir a una visita guiada i rica al Palau i acabar a les terrasses prenent una copa de cava i escoltant un petit concert. En aquest cas també amb ganes de donar també més oportunitats als músics de Sitges, ara que hi ha una època d'eclosió de músics de Sitges.
Com feia anys que no passava.
Si tu i jo som d'una època en què vam conèixer la davallada del món musical, sociomusical de Sitges, i ara, mira, per sort coneixem una gran eclosió. I per tant, doncs, hi ha aquests capvespres musicals, un cop visitat el Palau de Maricel, doncs hi haurà una formació que està formada, que està integrada per una tenora, un banjo tenor i una tuba, o sigui, una formació curiosa, però que tocaran música festiva i relacionada també amb el món tradicional, amb peces tradicionals, amb variacions doncs, que puguin ser de la sardana o aquestes, però una mica dintre d'aquest marc de la música tradicional del nostre país. I els divendres hi ha el que fins ara és el programa Estrella, i aquest no es mou.
No es mou, del Jardí del Romàntic.
Que és el Jardí del Romàntic, òpera a la fresca, òpera al Jardí del Romàntic, que consisteix en aquest grup que és Òpera Íbica, que en aquest cas s'amplia, ells generalment són tres, però per fer això doncs, hi ha dues o tres persones més, i que bàsicament es basa en recitar les grans àries d'òpera o els grans passatges, no només àries, perquè també hi ha coses que són a dos, els grans passatges de l'òpera universals que tots coneixem, que tots ens agraden i que tots ens emocionen cada vegada que els escoltem, a més al Jardí del Romàntic i Brindant en Cava. Això és la proposta que sempre he tingut, primera perquè al Jardí del Romàntic també n'hi caben uns quants més, però que té molta tirada i que a més ens donem que hi ha gent que repeteix any rere any. I hi ha gent que mira, que hi ha un dia a l'estiu que se'n van a escoltar això. No ho toquis, és el que funciona. Aquest estiu no tenim cap exposició, generalment nosaltres els estius, però aquest estiu a la sala Vaixells no hi ha una exposició nostra, sinó que hi ha l'Acadèmia Bacardí, que va ensenyant la seva exposició i fent mojitos, però nosaltres aquest estiu no tenim. Per tant, ens concentrem també en aquests 5 dies i amb aquestes activitats, amb el llenguatge universal també de la música, per intentar difondre més el nostre patrimoni i permetre que la gent doncs, es diverteixi i aprengui també, o aprendre, no en el sentit acadèmic, no, però s'ompli del que li pugui oferir.
Una consideració final a partir també d'altres experiències que s'han fet arreu: el que funciona als vespres funcionaria a les nits també?
El que funciona als vespres no sé si funcionaria a les nits. Amb nits puntuals sí, però cada nit jo em temo que no. I a més, la nocturnitat a vegades pot ser perillosa pels museus. Jo crec que el programa és molt equilibrat amb aquest horari. Fer aquesta oferta a les 10 de la nit o quarts d'11 de la nit, mira, em sembla a mi una mica arriscat, potser per la prudència aquella de que no, de noche todos los gatos son pardos, no? I no ens oblidem que estem entrant a la casa del senyor Santiago Rusiñol, o sigui, no entrem a casa d'un qualsevol, o que entrem al palau del senyor Diring, o que entrem a l'antic hospital, o que entrem a l'antiga casa dels Llopis, i que allò té un valor incalculable. Llavors,
i per tant, a la nit,
home, sí, pots fer alguna cosa. Mira, nosaltres l'any passat vam participar i aquest any participarem en una iniciativa que es fa a la nit del 10 o l'11 de setembre, que l'any passat la va fer TV3 per celebrar el seu 25è aniversari, la va promoure TV3, i com que els hi va funcionar aquest any, ho tornen a promoure. Bon, sí, tindrem una nit oberts als museus fins a les dues de la matinada, però clar, això requereix també uns esforços de vigilància i que potser no ho pot, o sigui, no és el mateix fer una cosa a les 8 del vespre, no requereix, no costa el mateix fer una cosa a les 8 del vespre que fer a les 10 de la nit, ni el preu del músic és el mateix, per començar. Llavors, sí, amb coses puntuals ho farem, i aquest any hi tornarem amb això, perquè l'any passat va tenir molta acollida.
10 i 44 minuts, les activitats d'Oxig Estiu es presenten avui al vespre al Racó de la Calma. Una més, ha quedat maco el retaule de la capella de l'hospital?
Ha quedat preciós. Jo és de les coses que em sento més satisfet d'haver ajudat a aconseguir. El retaule de l'hospital estava en una situació molt malmesa, estava molt malmès, costava molts diners arreglar-lo, i mira, a través d'una manera, també m'agradaria dir-ho, molt sitgetana, perquè al final, o sigui, perquè ho hem fet a la manera sitgetana, que és jo amb l'administrador de l'hospital, amb en Robert Sierra, el conec molt, i a més en diversos àmbits, o sigui, som amics, però no només som amics, hem treballat junts professionalment i socialment, hem format part de la mateixa junta d'una entitat, o sigui, hem interaccionat molt, que se'n diu. Bueno, en Robert, un bon dia estàvem, no sé si dinàvem, sopàvem, apreníem el vermut, però em va explicar la problemàtica i li havia explicat també amb l'alcalde, i l'alcalde va dir que, esclar, que miréssim de buscar una solució, i la solució, escolta, el consorci just acabava d'aterrissar un restaurador prou coneixedor del que podia ser, com és en Pep Pasqual, una altra persona de Sitges, i bueno, ens vam assegurar de dir, vam restaurar el retaule, com ho fem? Doncs mira, farem un conveni, tu restaures el retaule i jo et donaré el que et pugui donar. Què et puc donar malvasia i vi. Què anem de fer als museus de la malvasia i el vi? Doncs miri, d'entrada, de malvasia en venem, perquè la casa Llopis, el museu romàntic, era una casa de la malvasia, que per això l'hospital avui en dia fa malvasia, gràcies a la deixa dels Llopis. Per tant, aquí hi havia una connexió. Però després nosaltres, en les activitats d'estiu, també oferim, oferim tradicionalment cava, doncs també podrem oferir vi, i en les nostres presentacions, escolta, tenim un patrocinador, o sigui, retaule canvi de vi, bueno, pues, en tot va bé, Robin, sí, en tot va bé, Toni, sí, Pep, ho podem fer, sí, senyor alcalde, li sembla bé, nois, feu un conveni i endavant. Clar, i el Pep ens deu haver passat, de fet, això ha estat un període de 6 mesos, jo diria que intensos 4, perquè en algun moment ha hagut de per atendre coses urgents del consorci, perquè és clar, també. Però bueno, i al final el resultat, home, jo trobo que és molt positiu, i que el retaule aquell del Bon Pastor, que teníem tots allà perdut en la memòria, doncs tornarà a ocupar un punt central del patrimoni de Sitges, i a partir d'ara doncs aquest en farem alguna cosa més del retaule, eh? O sigui, crec que està molt bé, jo me'n sento molt satisfet, i a més sé que l'hospital, doncs, en tot cas ja ho diran ells, també estan satisfets, i que el restaurador està satisfet i l'alcalde està satisfet. Escolta, i trec l'alcalde perquè és el president de la Fundació de l'Hospital i el vicepresident del Consorci, o sigui, bueno, i a més ha quedat bé. No sóc jo qui ho ha de dir-ho, però sí, ja com ho has preguntat, sí que ha quedat.
Ens ha servit per llançar un ham que ara agafarem amb el testimoni d'en Pep Pasqual, o que en deixava el mes de març, quan estava en plena efervescència aquesta restauració. Toni Sella, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu també pel Consorci.
Gràcies.